Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La Fiscalia ha demanat formalment que el Tribunal Suprem enviï una euroordre de detenció perquè les autoritats de Dinamarca detinguin Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió i o sedició. Ara el jutge Pablo Llarena haurà de decidir si accepta la petició. De fet, Llarena va decidir desactivar el passat dia 5 de desembre l'euroordre contra Puigdemont i els quatre consellers cessats a Brussel·les. Puigdemont ha aterrat aquest matí a Copenhague, on té previst participar en una conferència organitzada per la Universitat de la capital danesa. La possible reactivació de l'euroordre de detecció ha estat sobre la taula aquests darrers dies perquè a finals de la setmana passada es fes públic que Puigdemont assistiria a un debat sobre el procés a la Universitat de Copenhague i que, per tant, suposaria la primera sortida del territori belga des de que hi va arribar a finals d'octubre. El president destituït ha arribat a la capital danesa passades les 8 del matí en un vol de Ryanair. A l'arribada l'esperaven nombrosos mitjans de comunicació catalans que han seguit Puigdemont, que no ha fet declaracions fins a un cotxe que l'esperava. Canviem d'assumpte i us expliquem ara que 65 colles desfilaran aquest any a la rua del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols. D'aquestes, 65, 22 d'elles seran del municipi i 14 vindran de Castell, Platja d'Aro i 6 de Santa Cristina. Ens acaben d'informar d'aquest tema els companys de Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
Pel que fa a la resta de poblacions del Baix Empordà, Calonge és el municipi que tindrà més presència al Carnaval Ganxó, amb un total de 6 colles. En canvi, de Palafrugell, Palamós, la Bisbal i Sant Climent de Peralta, només en veurem una de cada. Els garrotxins també arribaran amb força, s'hi han apuntat fins a 6 grups d'Olot i Sant Joan les Fonts. La resta vindran de Llagostera, Sal, Lloret de Mar i Tossa. Des del 3 de febrer fins al 14, les colles ganxones no pararan. La festa començarà el dissabte 3 amb el traspàs de la bomba al Carnestoltes 2018. El mateix dia, a quarts de 10, a l'embalat Guíxols Arena hi tindrà lloc el popular sopar de colles ganxones. L'acte oficial de presentació de colles i el pregó del Carnestoltes 2018 també es faran aquest espai, que aquest any és la gran novetat, i es farà a les 12 del migdia del mateix dia que desfilaran les carrosses i comparses, el divendres 9 de febrer. A la nit després de la rua, Guíxols Arena acollirà el Ball del Tongo.
Canviem d'assumpte. El vent i les condicions meteorològiques no van ser un impediment perquè finalment, tras la tradicional baixada de torxes que acompanya la nit de Papu a Vall de Núria, es pogué celebrar, això sí, a la zona de debutants més reduïda. Ho amplien els companys de televisió del Ripollès, Albert Güell.
Neu, esquís i uns punts de llum que de mica en mica s'acostaven a baix en una jornada sempre especial a l'estació ripollesa que va néixer fa 23 edicions. Escoltem Antoni Anguera, promotor de la nit del Papu.
Anant a esquiar als Alps, ens vam donar compte de que hi havia pistes d'esquí que estaven il·luminades i la gent podia esquiar a la nit. I vam dir, ostres, això Núria, vam venir aquí, vam explicar-ho i van trobar-ho encertat.
Una activitat que no es pot deslligar de la temporada d'hivern a Núria. Des de l'estació, satisfets per haver dut a terme l'activitat principal a les fosques, amb torxes i també amb leds. En parla David Codony, responsable d'esdeveniments de Vall de Núria.
Hem aconseguit que el pla B que ens pogués funcionar, hem pogut fer la baixada de torxes.
La nit del Papus va tancar amb un sopar, més música i un espectacular castell de focs que ningú es va voler perdre.
I abans d'acabar us expliquem que el CAC ha fet retirar o modificar el contingut d'11 vídeos en què s'incitava a l'odi i a la violència contra el col·lectiu LGTBI i que es trobaven allotjats en plataformes com YouTube. Després de rebre les denúncies, el CAC es va adreçar el desembre passat a les empreses proveïdores per alertar-les sobre l'existència d'aquests continguts i els va demanar la retirada. També va presentar una denúncia davant de Fiscalia de Barcelona per la possibilitat que la conducta detectada pogués ser susceptible d'un delicte que tipifica el Codi Penal. El resultat de la petició a l'empresa ha estat la retirada de 6 continguts. Ho deixem aquí.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I 6 minuts. Què tal? Com estan? Benvinguts a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem setmana del 22 fins al 28 d'aquest mes de gener. Podríem dir l'última complerta del mes, perquè ja la propera serà compartida entre el mes de gener i el mes de febrer. Bé, doncs comencem aquesta setmana. Comencem, com sempre ja és habitualment, les setmanes comencen amb dilluns, tot i que els calendaris, segons de quins països, les setmanes comencen en diumenge. Doncs aquí no, aquí comencem cada setmana en dilluns. No sé, que començar en diumenge seria diferent, potser sí, o potser no. Doncs com dèiem, amb un dia, en principi, que el sol doncs llueix com aquests dies que ho ha fet i també ha escalfat un xic a l'ambient, tot i que compartim aquests dies d'hivern amb dies en sol, dies calents en sol, altres dies amb fred, sense l'astre rei, i aquests dies així grisos. És el que, de fet, hi estem acostumats, no? Estem bastant acostumats a aquests canvis de temps en quant a aquesta època d'hivern. Però, de moment, avui el sol li sembla dels que, com hi ha sol, no sé si... M'imagino que sí, influeix l'estat d'ànim, si veus un dia en sol o veus un dia així tot gris. Influeix l'estat d'ànim d'algú. Algú pot ser dels... és més partidari que hi hagi un dia més gris que pas un dia en sol. Hi ha gustos per tots. Contra gustos, potser hi ha escrit que alguns tenen un tipus de gust i un altre tenen un altre tipus de gust. Jo no sóc partidari d'aquella frase que contra gustos no hi ha nada escrito. Jo sempre penso que sí que hi ha coses escrites, i tant que sí que en trobaríem. Molt bé, són les 11 i 8 minuts i comencem, i com sempre ho fem amb el nostre sumari. Què els oferim per avui, si ens volen fer companyia? Doncs començarem parlant del temps. Com sempre, doncs saber com està la situació meteorològica des de... el blog d'en Sergi Corral. El que sí, avui no ens és disponible a la pàgina web, sembla que té algun tipus de problemes, de meteolescala.cat, doncs no està disponible, però sí que tenim altres llocs on podem consultar la temperatura actual, i així ho farem. Després del temps de la meteo, irem als quioscs, a les llibreries, allà on venen diaris. Diguem quioscs, llibreries, però avui dia podríem posar-hi gasolineres i supermercats, perquè allà també podem trobar la premsa diària. L'equip de notícies en xarxa, format per l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujol i la Taís Trujillo, ens explicaran què podem trobar avui a la premsa general. I aquella secció que agrada sobretot a un servidor, perquè m'agrada felicitar a tothom que sigui el seu sant i també el que sigui el seu aniversari. també a afegir-hi una notícia que passava ara fa un any i una que passava ara fa cinc. I com no, acabar amb el refrany o la frase del dia, que com cada dilluns, dimecres i divendres és una frase comentada per Víctor Pàmies. I continuarem amb la proposta de la Montse Hidalgo. Avui és dilluns i és l'1x1, una entrevista a un personatge anònim o conegut per sobre la seva feina o tasca. Avui, en Francesc Torralba, doctor en filosofia, que presenta el seu últim llibre, Elogi de la maduresa. I continuarem amb l'Eli Jiménez, amb la seva secció, l'altre esport. Dilluns tenim un dia esportiu i un dia de cuina. Sobretot amb aquest altre esport que ens parla d'aquests esports minoritaris de Catalunya. I l'Eli Jiménez ens porta uns capítols sobre aquests esports d'hivern. Començàvem la setmana passada amb l'esquí alpí, avui ens porta l'esquí de fons. Personalment, si hagués d'escollir un esport dintre l'esquí, d'aquests, si és l'esquí alpí, això de baixar no és pas que m'agradi gaire, però sí que m'agrada la disciplina de l'esquí de fons. Doncs tot això ens ho explicarà l'Eli Jiménez. I en tot això arribarem al punt de la una. Suposo que han vist, o més ben dit, vist no, perquè no sortim encara per l'aire, però potser algun dia sortirem, o han escoltat que no anomeno des de fa uns dies la cançó del dia. Sí que hi és, sempre doncs, per cobrir algun espai allò que ens queda fins a arribar a una hora. Per això no l'anuncio, però sí que els dies que es pugui hi haurà la secció aquesta de la cançó del dia. Potser avui serà un bon dia per posar la cançó del dia, doncs irem veient com anem desenvolupant tot el que hem preparat per aquesta primera hora de matins en xarxa el més calent a l'aigua. Des d'ara fins a les 12, que donem pas ja a la segona. M'hi volen acompanyar, i volen ser, i volen formar part, segur que sí, doncs moltes gràcies, siguen molt benvinguts, i si els sembla, anem pel temps. Molt bé, doncs comencem dient que tenim una temperatura actual de 12 graus. 12 graus de temperatura, vull dir que ja hem superat aquells 10 graus que portàvem setmanes, doncs, que no arribàvem a superar-los, sí que ens hi acostàvem, però avui sí que ja es nota que és que el sol, doncs, ha canviat un xic aquest panorama de temperatures i arribem ja a aquests 12 graus ara a les 11, acostant-se ja a un quart de 12 del matí. Això en quant al que és el temps, en quant a la temperatura, anem ara al que ens explica en Sergi Corral des del seu blog, ens diu que el cel serà serè gran part del dia. Només de matí hem vist algunes franges de núvols alts i que seguirà un panorama molt agradable, gens típic per les dates, no? És habitual, doncs, arribar ara, almenys amb el ritme que portàvem, aquests 12 graus a aquesta hora del matí. En quant al vent, hem començat en calma de matinada i matí amb un xic de migjorn o garbí a migdia i tarda. I la mar, calmes de matinada i matí amb arrissada a la tarda. Això per avui en dilluns. Passem a demà dimarts, un cel serà tot el dia, pot ser només amb algun núvol, mar endins de matinada, ambient molt assolellat i agradable al centre del dia. El vent, calma de matinada i matí, un vent molt fluix i variable al centre del dia, i la mar, calmes en gran part del dia i alguna estona d'arrissada. I la temperatura de l'aigua del mar sí que ha trencat en aquella barrera de 13 graus, que semblava doncs, que havia posat com a barrera de qui no es baixava. Estàvem 13 i aquesta vegada baixem a 12 graus amb 8. Pot ser des de que hem començat l'hivern o des de que les temperatures de l'aigua del mar han anat baixant, és la temperatura més baixa, 12 graus amb 8. Per tot això, segur que hi ha algun valent que s'està banyant amb aquestes temperatures de l'aigua del mar, que ho fa cada dia. I dic valent, en podien dir, amb negreta i amb mayúscula. I també va, l'inclino't i tot. Si vol, l'inclino't i tot. Bé, això és el que don de si el temps, i del temps és aquell moment del dia que li donem veu a l'equip de notícies en xarxa Edició Matí perquè ens expliquin, si encara no han anat a buscar el diari, què hi podem trobar a la premsa general.
Segon pas pel quiosc del matí, de nou les portades, de nou els titulars protagonistes del Notícies en Xarxa. Hem repassat ja les principals capçaleres del territori, les de la premsa local i comarcal. Ens fixem ara en la premsa generalista. Un repàs que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Obrim aquest recorregut en portada del periòdico i amb el seu tema del dia, que el dedica avui a la controvertida nota dels Estats Units i sobre l'amenaça d'un possible atac terrorista a la Rambla de Barcelona, una qüestió que en el seu dia aquest diari ja va desvelar.
Els Mossos van intentar destruir l'alerta dels Estats Units, explicar que la Policia Nacional va frustrar la destrucció de la nota en anglès que Forn i Trapero van qualificar de muntatge. El cos autonòmic admet l'autenticitat del text que va sortir de la CIA. Tornant a la portada, la fotografia és per a la presó Model, que ahir va obrir portes.
La Policia Nacional va vigilar els Mossos durant l'1 d'octubre. És el principal titular de l'Ara.
I subtitula que els actes policials demostren que només a Barcelona es van fer 78 seguiments i que el cos estatal acusa la policia catalana de col·laborar amb els organitzadors del referèndum.
La fotografia de portada del diari Ara és pel Barça.
Abraçada efusiva de Messi, Suárez amb el resultat del maig sobreimprès 0-5. El rotatiu també ens destaca l'article de Toni Soler, que va visitar Oriol Junqueras a la presó d'Estremera.
Un altre diari del matí, un altre diari que repassem. La Vanguardia es fixa en el viatge d'avui a Dinamarca i de Carles Puigdemont i en les possibles conseqüències que pot comportar per a ell aquest desplaçament.
El titular diu que el fiscal demanarà la detenció de Puigdemont si va a Dinamarca i subtitula que la fiscalia esperarà la confirmació del viatge d'avui per via policial.
I encara un altre titular de la Vanguardia, en aquest cas en clau econòmica.
Si la Vanguardia destaca que la recuperació de la crisi a Espanya afavoreix els rics. Subtitula que els beneficis empresarials un 200%, mentre que els salaris s'estanquen.
I en clau internacional, titular dedicat al tancament administratiu als Estats Units, a Nord-Amèrica.
Diu que els ciutadans dels Estats Units van notar ahir el primer dia del govern tancat per falta de fons. No van poder visitar monuments, com ara l'Estàtua de la Llibertat o l'Illa d'Ellis.
I tanquem aquest recorregut a la premsa generalista amb el Punt Avui, que, com la Vanguardia, obre portada amb el viatge de Carles Puigdemont a Copenhaguen i titula «La Fiscalia demana detenir Puigdemont si va a Dinamarca».
I afegeix que Junts per Catalunya diu que el viatge no es replanteja i que el nou president del Parlament, Roger Torrent, anunciarà avui que Puigdemont és l'únic amb prou suports per ser president de la Generalitat. La fotografia de portada és també per a l'abraçada de Messi a Suárez celebrant un dels gols del partit d'ahir amb el titular «Allisada al Betis».
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després d'aquest resum de premsa que ens portava l'Helena Puigdobet, Oriol Pujador i Taís Trujillo, l'equip de Notícies en Xarxa, Edició Matí, passem a l'apartat de Sants, Aniversaris i Notícies. I com sempre, els comencem aquests sants aniversaris amb l'apartat del Santoral. És el moment de girar pàgina i buscar ja una nova setmana, començant per avui dilluns, que és Sant Vicent, Santa Laura, Sant Walter i Sant Anastasi. Dos moltes i moltes felicitats. I ens diu que per Sant Vicent, el 22 de gener, el sol entra pels torrents i allí on hi entra no hi pot... A veure si ho dic bé. Allí on entra, no pot. No hi facis vinya ni hort. Tornem-hi, doncs diu que per Sant Vicenç el sol entra pels torrents i allí on entra, no pot, no hi facis vinya ni hort. Bé, això és aquesta dita de Sant Vicenç. Avui, doncs, 22 de gener, Sant Vicenç, felicitats per els Vicenç i per la resta, que avui sigui el seu sant, el dia del seu sant. També el dia de l'aniversari. El dia de l'aniversari per tots els oients que avui facin anys, doncs moltes i moltes felicitats, i també doncs, han de saber que avui fa anys l'actriu Linda Blair, la nena de l'Exorcista, que fa ja 59 anys, el que va ser un ciclista d'èlit, guanyador d'un mundial, aquell mundial dels que Miguel Indurain li va deixar guanyar, l'Abraham Olano, que en fa 48, també guanyador de la Volta a Espanya, i la triu Diane Lane, que en fa 53. I continuant amb les notícies que passava ara fa un any, doncs la notícia era que uns 200 espectadors han omplert la sala polivalent del municipi per veure la preestrena de la Víctor, un documental de TV3 que repassa la vida de Caterina Albert, l'escriptora que signava amb el pseudònim de Víctor Català. Es tracta d'una docuficció interpretada per l'actriu Míriam Iscla i dirigida per Francesc Escribano. Es tracta d'un dels darrers actes de l'any Víctor Català, que es clou el 28 de gener. Això era la notícia d'ara fa un any. I què passava ara fa 5 anys? Doncs que en els pròxims dies començaran els treballs per fer una nova zona de jocs infantils i una pista poliesportiva al barri Rosalau. Això era el que passava ara fa 5 anys i que també feia ressò als informatius d'aquesta casa. Bé, doncs fet una cosa, fet l'altra, anem ja doncs, amb la frase feta o el refrany comentat per en Víctor Pàmies. I és aquest.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Qui menja hores, caga rellotges. Gairebé sempre, en totes les entrevistes que em fan, ja temo la pregunta fatídica. I quin és el refrany que més t'agrada? Per mi, preguntar-me pel refrany que més m'agrada és com preguntar-li a un pare quin és el seu fill preferit. Cada fill, cada refrany, té la seva porta un sentiment. I normalment me'n surto donant visibilitat al refrany que va quedar com a més popular de l'enquesta del Top 10 de refranys catalans. Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Perquè he fet molt camí amb ell i me l'heu fet estimar. Doncs aquest del rellotge també podria ser un dels candidats destacats. Per aquell punt d'escatologia que tantes vegades traspua en les dites catalanes i per la fantàstica imatge que és representar els qui tenen pressa com uns cagadors de rellotges. Em ve al cap la imatge del conill d'Alícia al País de Meravelles. I el sentit és clar, critica aquells que viuen amb presses o estan sempre pendents de l'horari. Qui menja hores, caga rellotges.
Qui menja hores caga rellotges, la frase comentada com cada dilluns, com cada dimecres, com cada divendres, per Víctor Pàmies des del portal Festa, Festa. Bé, anem ja a l'apartat musical. Avui és dilluns i tenim aquests temes de la llista dels 7 capdavanters d'aquest programa que podem escoltar cada dissabte, cada diumenge a les 7 de la tarda aquí a Ràdio L'Escala, que ens porta la Cristina Cantal buscant les 7 millors cançons en català. Comencem per una de les que estan a l'apartat de candidats, una que opta a entrar-hi. Per què s'ha de fer perquè hi pugui entrar? Doncs anar a votar-la a través de la nostra pàgina web. A partir de la una ja estarà disponible l'actualització d'aquesta llista on poden votar, poden decidir quines són les 7 cançons de, en català actuals, fer aquesta llista o ajudar a fer aquesta llista. Nosaltres presentem els dos candidats i també algunes de les cançons que formen part de la llista. Comencem amb el primer, que és l'Hora del Joglar, amb aquest tema que es diu Terra.
D'un lloc a un altre desgastant sabates, seguint les petjades, deixant marca cada passa. Sovint penso en l'aire i en la vida que m'envolta. Crec saber qui sóc, però m'apreten les respostes. i es fon el sol d'un món que es fon. Intenta ser la flama quan l'espurna està de dol i ser conscient d'on estem i que som allò que fem. Si sentim contramola, la resposta és que ara és l'hora. Brindem pel que vindrà, pensarà en el demà, el futur a les mans d'un present per cuidar. Brindem pel que vindrà, si encara no és tard, mirem endavant. Brindem pel que vindrà, pensarà en el demà, el futur a les mans d'un present per cuidar. Brindem pel que vindrà, si encara no és tard, mirem endavant. Crec, creure en mi, vull creure en tu. No amb orelles que no escolten i amb mirades que no miren. No és cap excusa i és que sempre hi ha sortida més enllà dels vels, de les portes i del cel.
On est venu fou, place du côté de vous, on va t'attendre la gare du toxique. Je crois qu'elle est à bout, et à bout c'est pas bon. Renverse le cours de ce moment critique.
Conscients d'on estem i que som allò que fem. Si sentim com tremola, la resposta és que ara és l'hora. Brindem pel que vindrà. Consciència per trobar l'essència d'una terra. La terra tremola i crida, s'encena, revela i crema. Brindem pel que vindrà, pensarà en el demà, el futur a les mans d'un present per cuidar. Brindem pel que vindrà, si encara no és tard, mirem endavant. Brindem pel que vindrà, pensarà.
Ells són a l'hora del juglar, ens arriben des de la Garrotxa, candidats a entrar en aquesta llista amb aquest tema festiu, amb aquest tema alegre que es titula Terra. I a 3 minuts per arribar al punt de 2:15 de 12, anem amb la proposta que ens porta cada dilluns la Montse Hidalgo. Avui parla amb Francesc Torralba. Francesc Torralba és doctor en filosofia i teologia i presenta el seu darrer llibre, Elogi de la maduresa. Escoltem aquesta proposta d'avui de l'Un per Un amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Un ésser humà és madur quan està en condicions de donar-se al món, d'ensenyar el que ha après als altres, d'entregar-se generosament perquè els altres puguin aprendre el que ell ja sap. Així ho creu Francesc Torralba, nascut a Barcelona fa 50 anys, doctor en filosofia i teologia, director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, que ens presenta avui el seu darrer llibre, Elogi de la maduresa. Francesc Torralba, benvingut.
Gràcies, molt amable.
Aquest era el llibre que havia d'escriure als 50 anys?
Doncs en certa manera sí. La veritat és que no estava previst, ni calculat, ni anticipat, però jo crec que hi ha un moment que la poma cau de l'arbre, hi ha un moment que dius, ara és el moment d'escriure aquest llibre. Per exemple, ara no em podria escriure un llibre sobre la bellesa o l'ancianitat, però sobre la maduresa sí, que m'he vist en cor, i per això el tens a les mans.
És aquesta, el 50, la xifra rodona, que pot marcar la maduresa actualment, la línia?
Mira, les xifres són molt simbòliques. Jo he conegut persones amb 20 anys amb una maduresa extraordinària, n'he conegut algunes amb 60 que eren purs adolescents. Per tant, la xifra mai revela. Fins que no tractes una persona, fins que no convius amb ella, fins que no veus com afronta les contrarietats, és molt difícil dir si té maduresa o no.
Una persona madura és una persona assenyada?
Sí. El seny és una paraula molt mal emprada i de vegades abusiva. Avui la veiem també com a arma política, se la van passant uns als altres, però és un mot a recuperar. I el seny té a veure amb la maduresa, té a veure amb el senderi, té a veure amb la prudència, i l'associem generalment a això, el fet de ser madur, el fet d'haver viscut moltes experiències que et donen moltes cauteles a l'hora d'afrontar-te a novetats.
Però la paraula maduresa no em dirà que té bona premsa, no és una paraula amable.
No, no, té mala premsa. Avui estem en el regne del culte a la joventut, i si surts d'aquest recinte ets exclòs, ets marginat. Tothom vol ser jove, ningú vol arribar a ser vell, ningú vol ser definit com a vell, fins i tot vell sona com a insult, i madur l'hem fet a desaparèixer del vocabulari. I avui ens trobem amb persones amb 50 anys, amb 45, amb 60 anys, que diuen que són joves, que intenten imitar looks joves, estètica jove, en lloc de reivindicar en plenitud la maduresa, que és l'etapa on, en certa manera, pots donar fruits i has après molt de les experiències pretèrites.
Quan arribem a la maduresa, hem d'haver assolit els reptes principals de la vida?
Home, a veure, en pots haver assolit alguns. També hi ha alguns somnis que no has assolit i que sabràs ja que no els assoliràs. També has tingut fracassos que t'han ensenyat la duresa de la realitat. Jo crec que és l'edat de la lucidesa. L'edat de la joventut és una edat molt de somiar truites. Jo ho puc tot, sóc omnipotent, no tinc límits. És l'edat de la supèrbia i també de la vanitat. Ho diu Aristòtil, eh? En canvi, a l'edat de la maduresa ja has vist les contrarietats, les dificultats, fins i tot els obstacles que hi ha que no podies ni haver imaginat. Alguns somnis s'han fet realitat, d'altres no, i alguns que s'han fet realitat no eren com t'imaginaves. I, per tant, també has baixat bona part d'aquells horitzons que t'havies posat com a jove.
I si arribada aquesta maduresa, aquests somnis de joventut, les fites que ens havíem proposat no les hem assolit, què ens queda? Frustració, melanconia?
No, de cap manera. Jo no crec que amb una maduresa igual a frustració, desencís, desencantament, cinisme, no, això és una mala maduresa. La maduresa és haver observat quins són els meus límits, quines són les meves capacitats, on tinc els meus actius, on tinc els meus passius, què he assolit, què em queda per assolir, i també la capacitat d'inventar-se, reinventar-se, reimaginar-se de nou. Per tant, de cap manera seria un estadi de la nostàlgia, allò perdut. Jo sento parlar a moltes persones de 50-60 anys en termes de nostàlgia. Aleshores sí, llavors sí que tenia uns músculs forts, llavors sí que podia estar fins a les 5 de la matinada ballant i no em passava res, llavors podia consumir qualsevol tipus de substància. I, en canvi, em sembla que aquesta mirada nostàlgica és un error. Sinó que s'ha de veure és el que aporta cada etapa de la vida. La maduresa té elements molt positius que la joventut no té.
Abans ho ha citat, aquest culte a la joventut, però no sé si les persones madures actuen com els joves. La joventut és permissivitat, sembla, i aleshores la maduresa ha de ser realitat i a vegades no es vol assolir. I es torna una mica aquesta joventut on tot és permès, on no passa res si ens equivoquem.
Està bé això que dius, perquè de fet la maduresa té a veure molt amb el compromís, amb lligar-se, amb implicar-se, amb assumir vincles i fins i tot arriscar-se a fracassar amb aquests vincles. No tot és obert ja quan un és madur. Té fills, molts tenim fills, molts hem fet un recorregut professional, alguns tenim persones amb les que treballem i alguns han fet empreses, han fet associacions, han fet organitzacions, vinculacions polítiques, socials, econòmiques. Llavors és l'edat del compromís. Això sí que vol dir una certa autolimitació, però que és fruit d'una llibertat. Jo vaig decidir casar-me, jo vaig decidir adoptar un fill. Per tant, hi ha una sèrie de compromisos que et lliguen. En canvi, a la joventut tot està per fer, sobretot a l'adolescència, no? Tot és obert, tot és possible. Aquí no, aquí hi ha uns compromisos, hi ha unes responsabilitats, hi ha uns deures, i això és el que ens causa temor i tremolor en la maduresa.
Allarguem totes les etapes de la vida. Ara citava l'adolescència, jo no sé fins a quina edat els adolescents ho són i els joves ho són, perquè hi ha moltes vegades que sentim a dir, sí, home, aquest noi... Però aquest noi té 50 i molts anys.
Sí. És que, de fet, hem de prendre consciència que la longevitat en els països més desenvolupats del planeta s'ha anat dilatant, 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 i els teòrics de la bellesa ens diuen que potser viurem 150 anys o 130 o 140 en virtut dels estils de vida, en virtut de la medicina regenerativa i perfectiva. Per tant, és veritat que el que abans era una etapa molt curta, doncs passaves aviat a l'altra, no? I molt pocs arribaven a l'ancianitat. A 49 anys una persona era molt, molt gran a l'edat mitjana. I ja no diguem en el món grec, no? Llavors, avui 49 anys ens trobem persones doncs, que s'autoqualifiquen de joves i vés a saber si encara en viuran 60 més per davant. Això vol dir que avui ens és molt difícil posar els límits a on acaba un i l'altre. Per això la definició de maduresa no és tan cronològica, sinó que és més aviat, diguem-ne, psicològica, emocional, social, pels vincles, per la maduresa personal d'una persona, que no pel fet d'haver complert 50 anys, 45 o 60.
Li demanarem que esculli un petit fragment del llibre per compartir-lo amb tots nosaltres.
Molt
del
bé.
Seu llibre, Elogi de la maduresa.
La maduresa de la vida va estretament lligada al sentiment d'irrellevància còsmica. En aquesta estació de la vida que anomenem la maduresa, l'ésser humà s'adona que no és el centre de gravetat, que no és l'eix al voltant del qual gira tot. Copsa que la seva existència forma part d'una trena de relacions i es percep a si mateix com una petita engruna del tot.
Ha triat el començament del llibre. Per què?
Perquè miro molt els començaments i els finals. Perquè em sembla que hi ha lectors que, depèn de com comenci, ja no segueixen, i depèn de com acaba, els encurioseix el que ve abans. I llavors, el començament, tracto de pensar-lo molt. I perquè realment intento expressar la tesi bàsica. És a dir, jo crec que bona part de la infantesa hi ha molt egocentrisme. Jo sóc el centre, tot gira al voltant meu, els oncles, els pares, si tinc germans o no. Però quan et vas fent gran, dius, jo sóc una petita partícula del món que té uns actius, que té uns passius, que té un projecte de vida, però dins d'una xarxa on hi ha un munt de persones, algunes molt més qualificades que jo i molt més excel·lents en molts camps, d'altres no tant, però que formo part d'aquest tot. I, per tant, te n'adones de la teva petitesa en el conjunt de l'univers. Jo crec que aquest reconeixement de la teva petitesa, això és la maduresa, i això et fa ser molt humil. Per això el propi de la maduresa és la humilitat, perquè t'has hagut d'afrontar situacions, has hagut de fracassar, has hagut de demanar ajuda. En canvi, com deia abans, el jove potser encara no ha experimentat això i es creu que es menjarà el món.
I després de la maduresa, què ens espera? Fer d'avis? L'ancianitat?
Després ens ve l'ancianitat, sobre la qual hi ha molta més literatura i molt ben escrita. Llibres que elogien la bellesa, elogien l'ancianitat, Norberto Bobbio, per exemple, Casa Nostra, Pàmies, que descriuen aquesta etapa com una etapa també d'una enorme riquesa, sobretot per la capacitat de donar consell, pel recorregut fet, i a la vegada també per gaudir dels fruits que un ha fet, no? Els nets, en alguns casos els besnets, l'obra feta a nivell literari, a nivell artístic, a nivell empresarial. I nosaltres encara estem en un moment, els que estem en la maduresa, de lluita. I per tant això també ens limita molt. La persona gran es desinhibeix molt, diu, ara diré el que penso realment. No espero cap càrrec, no espero que em reconegui ningú, no espero agradar a ningú. En canvi, nosaltres estem en el món laboral, tenim fills, volem ajudar-los a assolir els seus reptes, estem més lligats.
Responsabilitat.
Responsabilitat i pors, també. I pors. Jo he trobat professors que en les seves belleses s'han deixat anar i, en canvi, quan els tenia com a professors als 40 anys, tenien com la llengua enfaixada, no? Deien molt menys del que ara diuen. Perquè havien de quedar amb l'Església, havien d'acabar bé amb els polítics, havien d'acabar bé amb el rector, i ara diuen el que penso, i encara que no agradi, per quatre telediaris que em queden.
Elogi de la maduresa. Francesc Torralba, moltes gràcies.
Moltes sort. Gràcies a vosaltres, i fins la propera.
Un per un.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Francesc Torralba, el convidat avui a la secció 1 per 1 de Montse Hidalgo, ens ha explicat aquest llibre que ha presentat, aquest últim llibre, Elogi a la maduresa. I tornem a la música amb un altre dels candidats a entrar en, en aquesta llista. És el cantant olotí Constant Fernández, que després d'una carrera amb diversos grups de música ha decidit llançar un treball en solitari, és a dir, fer carrera ara en solitari amb una cançó que es opta, més ben dit, a entrar en aquesta llista dels 7 capdavanters. Com si no hi hagués demà. Constant.
Minúscul ser que habita en mi, majestuós infinit, es considera un foraster, orfeiós de si mateix, a l'abordatge d'un continu present. Desposseïda la meva veritat d'artificis i afegits, em lliuro en pau al meu destí, com si no hi hagués demà. És com tornar a somiar amb la certesa que tot és possible. Eterns, al peu del canó, porto les regnes i el timó, com si no hi hagués. Entra si te'n vas, il·luminant diví i humà.
Ella és Constant, Constant Fernández, amb aquest Com si no hi hagués demà. El primer treball en solitari d'aquest músic olotí que fins ara havia format part de diverses formacions de la comarca i ara ha volgut fer-ho en solitari. Un dels candidats, juntament amb l'Hora del Joglar, entrar en aquesta llista dels 7 capdavanters. I com cada dilluns, escoltem la veu de l'Eli Jiménez, que ens presenta un altre esport, el segon capítol d'aquests esports d'hivern, d'aquests esports de neu. El primer va ser l'esquí alpí, avui toca el torn de l'esquí de fons.
L'altre esport, Amel Jiménez.
Una setmana més ens retrobem a l'Altre Esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui continuem amb el periple pels esports d'hivern i en descobrim el segon. Avui, l'esquí de fons. L'esquí de fons és la modalitat més antiga dels esports blancs i té el seu origen fa 5.000 anys als països nòrdics, on va ser i és encara la forma natural de desplaçament a l'àmbit rural. D'aquí rau l'origen d'anomenar-lo esquí nòrdic. Se sap que ja al segle X els vikings es desplaçaven habitualment sobre esquís i van ser aquests, en les seves conquestes i campanyes, els que van difondre l'ús dels esquís arreu d'Europa. La Primera Guerra Mundial va servir per desenvolupar l'esquí, gràcies a les tropes especials d'esquiadors que van estendre el coneixement de la tècnica. Noruega va ser el país pioner en les competicions d'esquí de fons i les primeres curses es van celebrar l'any 1879. Durant el segle XIX, esquiar es va convertir en esport i a l'hivern de l'any 1924, l'esquí de fons va passar a formar part dels Jocs Olímpics. El veritable boom, però, es va produir a finals dels anys 60, quan l'esquí de fons es va consolidar al sud d'Europa. D'aquest esport deriven les diferents modalitats d'esquí que coneixem. Per tant, va ser el primer, esdevenint un esport molt popular al nord d'Europa, molt abans que l'esquí alpí. És força popular també als Pirineus i als Alps, i existeixen estacions d'esquí de fons especialment preparades amb pistes per pas de patinador i traces per pas alternatiu. A Catalunya, per exemple, hi ha 7 estacions d'esquí de fons que constitueixen la Mancomunitat per a la promoció de l'esquí nòrdic. Les 3 grans cites esportives d'esquí de fons són els Jocs Olímpics, el Campionat del Món i la Copa Mundial. L'esquí de fons pertany a la família de l'esquí nòrdic, per això sovint s'utilitza indistintament. Consisteix a desplaçar-se per superfícies nevades amb l'ajuda d'esquís. Aquesta modalitat utilitza uns esquís d'entre 160 i 220 centímetres de llargada i més estrets que els d'esquí alpí, molt flexibles i lleugers. Els esquís, com dèiem, més llargs que els d'esquí alpí, no disposen de fixació talonera per permetre una bona flexibilitat al fer la lliscada pel pla i l'ascens. Fins aquí la visió teòrica de l'esport. Ara és el Sadurní Batriu, esportista i cap del Comitè d'Esquí de Fons de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, el que ens explica més d'aquest esport. L'esquí de fons és l'esport rei en els països nòrdics, un fet insòlit per nosaltres, però que explica, entre d'altres qüestions, per què aquí es practica molt menys i es viu a menor intensitat.
Clar, la gent aquí no es fa idea, però, per exemple, només a Alemanya, amb l'esquí de fons o el biatló, la repercussió que té les televisions i, per exemple, el Bayern, el mismíssim Bayern del futbol, ha de canviar els horaris per mirar si hi ha un campionat de biatló, o ha de canviar els horaris, si coincideix d'horaris, perquè si no la gent mira biatló, no mira el futbol. Mm-hmm. Aquí és impensable. I a Noruega, Suècia, Finlàndia, encara és molt més. Molta gent els explica això i et diuen que no s'ho creuen, no? Però clar, els països nòrdics és com aquí el futbol, com a Brasil el futbol, és, uh-huh. és l'esport nacional.
Malgrat que a Catalunya no hi hagi el nivell que els països nòrdics, l'esquí de fons és un esport en alça. Així ho demostra el major nombre de practicants d'aquest esport i les millores substancials de les pistes.
I ara hi ha molt bona infraestructura, hi ha estacions que ja tenen canons, és una mica complicat també pel tema de la llum, per l'aigua, pels costos, però cada vegada hi ha moltíssima més gent que el practica, que va en família, tenim moltíssima competició i quan anem a fora crec que estem corrent a bon nivell i bueno, està canviant moltíssim. Ara, per exemple, he baixat d'esquiar ara i aquests dies està a l'estació plena. Mm-hmm. És evident que no hi ha el mateix volum que una estació del Pi, però tampoc ho volem que hi hagi que el restaurant i les pistes treballen i que es guanyin bé la vida, però sense la massificació d'una pista al pi.
Què aporta l'esquí de fons? Com se senten els seus practicants? Així ho viu el Sadurní Batriu.
Bueno, a mi m'emplena, a mi m'emplena. Tens l'al·licient de pujar a esquiar i si està en bones condicions disfrutes moltíssim. I encara tenim la... Bueno, ara mateix estic entrenant per preparar carreres de llarga distància i l'ambient que es mou a les carreres de llarga distància és molt bonic. I, bueno, poder disfrutar de gent molt forta, de països, evidentment, en millors condicions, pues, en plena també poder estar a bon nivell a encara competir amb aquesta gent.
Pels que encara tingueu dubtes sobre la pràctica d'aquest esport, escolteu el que ens ha explicat el cap del comitè d'esquí de fons de la Federació Catalana.
Ah, és magnífic per la salut, eh? No perquè ho practiqui, però perquè es treballa tots els grups musculars, està considerat alhora l'esport més dur, i també l'esport que menys impacte té, perquè ja és lliscament, i entren tots els grups musculars. Com la natació també entren molts musculars, però l'esquí de fons és molt, molt complet. I ho pot practicar des d'un nen a una persona adulta, vull dir, no hi ha lesions, perquè no la gent... Un turista, diguéssim, quan comença, la velocitat que va és poca, i si cau no li passa res.
Per què, malgrat les poques llicències que hi ha a Catalunya, hi ha esportistes com el Sadurní que el practiquen? Coneixem-ho.
És la meva passió, vull dir, és poder disfrutar... A mi m'agrada molt tots els esports, estic fent molt de bicicleta, molt esquí de rodes, corre, molt variant sempre. Però com l'esquí de fons és diferent, és pels paisatges que et mous, per trobar-te un dia nevat amb els arbres carregats que t'endinses a dintre el bosc, que... El silenci de la muntanya, tot el que t'expressa és... I la competició. La competició de l'esquí de fons és... El clima és molt bonic, és molt de respecte, molt gent de muntanya. Personalment és diferent a la resta.
I quines són les properes cites pels nostres esportistes? Traieu l'agenda i apunteu.
Catalans és difícil que aquesta vegada puguem portar algú a les Olimpiades. Segurament amb nois hi ha les places i segurament... No sé si m'avanço o no, però segurament hi anirà un basc i un aragonès, o només un dels dos. També hi ha una plaça amb noies, que segurament la guanyaria una corredora catalana, però estem una mica enrere del nivell per poder portar alguns jocs, parlo personalment, no sé si s'acabarà fent o no, i ara ja és un no parar. Cada cap de setmana tenim carreres, aquí a dintre casa, a nivell també estatal i internacional. Sobretot aquests joves estem preparant Copa Europa, Mundial Júnior, que durant aquests anys s'està treballant bastant bé i els catalans estem liderant tot l'equip espanyol.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Amb nois la que està a l'equip nacional és Lídia Iglesias, però dintre després tenim un grup que està... El nostre centre de tecnificació català, que també està fent carrers amb l'equip espanyol, que és la Paula Martínez, la Maria Cellers, Martina Barrés i la Maria Iglesias fent carrers boníssimes a Copa Europa. I amb noi, Jaume Puello ha estat a un altíssim nivell, juntament amb el Cesc Colell, Gral Cellers i Gerard Palomo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
L'Eli Jiménez amb l'altre esport que ens explicava i ens parlava de l'esquí de fons, una altra modalitat d'aquests esports d'hivern. 11:53, tornem una altra vegada a la música, i aquesta vegada amb els Strombergs. La setmana passada els presentaven com a candidats, estan al número 7 d'aquesta llista, aquests nois de Cardona que ens presenten aquest poble català.
La flama que s'enlaira mentre va passant el temps. Som cançó que mai calla, alegre, combatent. Som de mar i de muntanya i de planes fins al cel. Som un poble que és la canya, guiat per un estel. Aixequem els morrots de vi i la
ballet fins que es torni a fer de nit. Serem lliures demà, som el poble català. Som barreja, som entesa, som cultura al menjador. I les festes mai ens pesen i la vella vista al mirador. Cap tirà serà el campari, sóc el somni sempre viu. Arrel d'arbre mil·lenari, constant com l'aigua al riu. Aixequem els borrons de vi i ballem fins que es torni a fer de nit. Serem lliures demà, som el poble català.
El poble català, la proposta que ens portaven els Strombergs, que la setmana passada eren un dels candidats i aquesta vegada estan en el número 7 de la llista. Bé, doncs ens anem ara per arribar ja al punt de les 12, per començar ja la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, recordant un d'aquests altres cançons que també han format part de la llista, com els Blaumut, amb aquest Innocents. Perdó, 21 botons, Innocent no, 21 botons Blaumut. Innocent era de Joan Masdeu, 21 botons dels Blaumut.
Senzill que dormia coloms amb la mà, titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capita silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la sèrie que espera pacient com ho fa del costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a l'arriba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que han vist mai les nostres celles. Canto peces d'un jubal, que aquí on em veieu, jo sóc el senyor que aguanta el paraigua mentre ballem. Vaig pensant les coses que penso quan no tinc res més per pensar. Ella riu, ell fa aquell posat de tio seriós i elegant. Gira el vent, el terra se'ns mou i la Cèlia que es prema el barret contra el cap. Com que atura una idea que avui li ha donat per volar. 21 botons cordats,
Que aguanta per aigua mentre balleu.